pardals. Tinc el cap ple de pardals. Tinc el cap ple de pardals.
Doncs sí, obrim una nova edició de Pardals al Cap, aquesta estona que compartim amb en Miquel Costa per parlar de filosofia, de geopolítica i d'un munt de coses més, amb l'objectiu de fomentar humilment l'anàlisi i el debat al voltant d'una qüestió central. Avui us convidem a reflexionar sobre el presentisme. Miquel Costa, benvingut a Ràdio Vella.
Molt bon dia, Pepo. Jo pensava trobar-me un tros ensaïmada mallorquina avui aquí.
Ha volat!
Ha volat
aquest matí. Sí, sí.
Ara se l'ha menjat el tècnic, el millor.
Doncs sí, doncs sí, precisament.
La culpa és tècnic, està allà engaviat.
Però és molt injust dir-ho perquè ha agafat l'últim trossiu, pràcticament.
Ja pensava que fos l'últim jo, però vaig callar.
La veritat, no boníssima aquesta ensaïmada farcida de crema que ens va portar en Xavi Guas, que el nostre home del futbol de l'últim desplaçament del Formentera a Porreres. Gràcies, Xavi.
Molt bé.
Bé, em sembla que una mica de... Saps el glacé que...
Sí, sobre, que... no, m'he menjat una pastilla de Juanola i
ja... Ah, ja en tens prou, eh?
Ja, un moment, hasta esdinar ja en tinc prou.
Escolta'm, què és presentisme?
Presentisme, bé, la pròpia paraula ja ho ve a dir, no? És aquella forma de tenir es present ben present, per dir-ho així, no?
Això mola, no?
Sí,
viure present?
Sí, de fet, hi ha moltes teràpies modernes i antigues que es basen en això, no? En viure el present, no? Aquí i ara, com deia Eckhart Tolle.
Sí.
I de fet, està molt bé. O sigui, oblidar-te durant una sessió de ioga, per dir alguna cosa, de ses preocupacions i de ses coses que has fet i ses que tens per fer, està molt bé.
Quan gaudim és perquè vivim el present.
Exacte. Viure el present, estar en aquest estat de papaiola, per dir-ho així, no? En què estàs respirant, s'aire del moment, veient el que hi ha en el moment, sentint el moment. No? Tot això està molt bé a nivell personal, però una altra cosa és presentisme, que és instal·lar-te permanentment en aquest present.
Posa algun exemple, a veure.
No, el fet de... Ara, després en posarem d'exemples, no? Però, és a dir, parlarem des d'un caire social, no? I fer les coses només pensant en avui és allò que deim pa per avui. Mira, podem posar un exemple. Per exemple, tu pots pensar que si una mitja marató és bona, dos seran el doble de bones i tres seran el triple de bones, perquè no penses en res altre, simplement penses que això portarà més gent i que està molt bé. No penses en cap altra conseqüència, no? He posat un exemple polític d'aquí, però vaja, es pot traslladar a moltíssimes coses.
Per cert,
no?
Que és l'objecte de la nostra tertúlia política d'avui, d'aquí 10 minutets.
Sí. Idò, ja he fet un previ amb aquest presentisme. Per tant, et dic una mica del que parlarem. Mira, ara t'acabaré d'explicar què és el presentisme i què en va dir Bauman i Jung-Chul Han i gent com ells. Parlarem del presentisme respecte del passat, parlarem del presentisme respecte del futur, que també s'hi pot relacionar, evidentment. Parlarem de quines conseqüències té aquest presentisme en la política contemporània, ja saps que aquest és un espai bàsicament polític, i després donarem dos o tres fórmules o maneres de trencar, que no són fàcils, però sí que són prou evidents, de trencar aquest presentisme. Val?
Som-hi.
Què et sembles, Menú?
Bé, ben farcit.
Va, mira, això que dèiem, presentisme, és aquesta manera d'instal·lar-se en el present i de no tenir en compte les coses que han passat i no tenir en compte les futures generacions i les coses que venen, no? No, treballar només pensant en avui i demà, a curt termini, diguem, no? Gent com Bauman, Sigmund Bauman, un filòsof i pensador, un sociòleg, bàsicament polonès, que va morir el 2017, la gent el coneix molt per el concepte de modernitat líquida, no? I ell parlava del problema que és la incapacitat de donar coherència temporal a l'existència, no? I deia que la societat actual de consum i aquesta cultura de la velocitat ens condemnen a una successió d'ares. Ara, 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 sense cap passat ni cap projecte de futur. I té una frase molt coneguda que diu: el temps s'ha tornat punts discontinus del present i la vida una sèrie de reaccions immediates sense context ni continuïtat.
Sembla que estiguis parlant de les xarxes socials.
Exacte. És que precisament la tecnologia és un dels factors que et manté molt en el present, tant xarxes socials com mitjans de comunicació, perquè al final tots ho veiem, no? Les notícies són notícies pocs dies i per molt importants que siguen, s'esgota el debat, es debateix moltíssim, es diuen les mateixes coses, es repeteix, però una vegada que s'acaba el debat, sembla que aquell problema, per molt gros que sigui, s'hagi acabat. No?
I segurament el debat no s'acaba o la solució no s'aporta, però tot i això es canvia de tema.
Es canvia de tema perquè simplement ja no...
Ja no genera interès.
Ja l'has desgastat, no? Ja l'has exprimit, que per cert s'exprimeixen moltíssim, i has de passar a una altra cosa, i per tant has d'estar contínuament generant aquest present i anar saltant a salt de mata, com deia abans. No? Mira, un altre filòsof parlava també d'aquest presentisme respecte al passat, en aquest cas. No? És el filòsof sud-coreà, molt conegut també, en Jul Han, que va ser una persona molt influent en l'anàlisi crític de la nostra societat contemporània, i també tracta el presentisme en els seus estudis. No? I el tracta en relació amb el rendiment, en la hipertransparència i amb l'excés de present. I ell diu, el presentisme esdevé una forma de control. Si tot és ara, res es pot transformar. Per tant, és una manera també de, si vius en ara, res es transforma, perquè la transformació requereix visió, sobretot de futur i de passat, evidentment, però requereix eixamplar el ventall temporal i no quedar-te només en ara. Si tot és ara, pap, pap, va passant, res és consistent i, per tant, no hi ha revolució, no hi ha procés. No? Més coses. Presentisme respecte del passat. Todorov.
Todorov?
Svetan Todorov, un filòsof i assagista búlgar, especialitzat en memòria històrica i totalitarismes, que també va reflexionar sobre els perills de l'oblit, en aquest cas d'això que se'n parla tant, no? D'oblidar o de transformar l'oblit. No? Todorov diu que l'oblit col·lectiu ens fa vulnerables. Diu que si ignorem el que hem viscut com a societat, estem condemnats a repetir errors. Això d'aquí és una frase que tots coneixem, però que potser alguns no sabien que l'havia dit Todorov. L'oblit del passat, molt present en la cultura del presentisme, facilita l'aparició de discursos simplificadors o manipuladors. I una frase que resumeix molt el seu pensament és el desinterès pel passat és una forma de barbària.
De fet, aquest és un dels relats que avui en dia també s'escolten molt quan ens referim als populismes o a l'ultradreta i als discursos que fa públic, senyalant els diferents,
sí,
etcètera, no? Que ens recorden, no?
Sí, sí. I això forma part de l'oblit del passat i de la manipulació, també, d'aquest. És el que dèiem de la revisió, però revisió en base en els teus interessos d'aquest present. O sigui, jo ara necessit fer veure que allò que va passar en el passat és com això que passarà avui i, per tant, manipules aquest passat, no?
De fet, aquí al nostre país, diversos estudis actuals apunten que, per exemple, els més joves no tenen molt clar quina era la realitat de la dictadura.
Clar, és que hi ha una tendència a oblidar i a transformar. Això d'aquí ja fa molts anys que ho veiem. I, a part, cada vegada hem entrat, ho deia avui de matí el meu gat, que jo tinc un gat filòsof, cada vegada hem entrat més en dubtar de tot i instal·lar-nos en aquest dubte i negar, no? La cosa, la negació. I ho negues tot i, per tant, i això que deia ell, no? Que confondem el pensament crític amb allò de negar-ho tot, dubtar de tot i ja està. No?
Llegia El País precisament un reportatge molt interessant sobre professors de secundària que intenten confrontar amb dades objectives les creences dels seus alumnes. Una d'elles era que la majoria dels delinqüents del nostre país són estrangers. El professor de turno d'un institut de secundària de Madrid es dedica a mirar a l'INE quin és l'índex de delinqüents nacionals i estrangers, comprova que hi ha una àmplia majoria de delinqüents espanyols i quan ho confronta amb la seva classe, amb els seus alumnes, hi ha un parell que fan això, ho neguen. No, les dades són falses, les dades de l'INE.
Ja, és que, mira, l'altre dia, ahir mateix, crec que va ser, Donald Trump també es va fer ressò en directe de notícies falses per fotre la bronca a un president d'estat, no? Que ara ha agafat aquesta cosa de portar gent a casa seva a fotre'ls bronca en públic, no? I clar, després és aquesta cosa tan fàcil que es fa tant de manipular les dades. I les dades haurien de ser les dades. Ara, llavors, més tard, quan diguem alguna fórmula per superar aquest presentisme i aquesta manipulació del passat, en parlarem. Mira, presentisme respecte al futur. Val? Fins ara hem fet aquesta apologia de respectar la història. És molt complicat, evidentment, perquè sí, perquè està molt bé revisar la història, però sempre no en base als objectius polítics o personals d'algú, no? En el presentisme, pel que fa al futur, el que fa aquest presentisme és fer-nos miops, fer-nos la miopia política, no? Aquesta tensió constant en el curtterminisme dificulta les planificacions a llarg termini. En aquest cas, el futur deixa de ser un horitzó d'esperança o de projecte per esdevenir incertesa o amenaça. I així, el pensament estratègic i la sostenibilitat i fins i tot la utopia perden qualsevol força davant d'aquesta eficiència immediata que es demana avui en dia, no? Mira, per exemple, Hannah Arendt, que ja l'hem tret en aquesta secció alguna vegada.
Filòsofa, pensadora, sí. Alemanya jueva.
Sí, exacte, ho tenia tot per ser una persona molt crítica en sus totalitarisme, sobretot el que li va tocar patir, que va ser el nazisme, no? I parlava amb una obra que crec que es diu La crisi de la responsabilitat, advertia de que quan l'acció política es deslliga del futur, deixa de ser realment política i esdevé una mera gestió del present per pura supervivència. També deia, la política comença quan ens comprometem amb un futur que encara no existeix. Parlant de la condició humana. I també, per acabar amb ella, deia, ignorar el futur és renunciar a la responsabilitat, especialment a la responsabilitat intergeneracional. I això fa que la política esdevingui reactiva i no creadora. Què et sembla, Bebo?
El presentisme és l'objecte del nostre espai d'avui i l'estem projectant cap al passat i ara...
I ara cap al futur.
Cap al futur.
Sí. Mira, Hans Jonas, també parlant d'aquest presentisme en relació amb el futur, és un pensador germànic, molt, molt influït per Heidegger, un gran pioner de la ètica ecològica, d'aquest ecologisme ètic.
El que fa és precisament mirar el futur, a veure quin món tindran els nostres fills i nets i renets.
Exacte. Va escriure un llibre que es deia El principi de responsabilitat, on defensa que les accions humanes han d'estar guiades per una preocupació fonamental, la preservació de les vides futures, és a dir, de les futures generacions, no? I ell diu, dona un consell polític, diu, actua de tal manera que els efectes de la teva acció siguin compatibles amb la permanència d'una vida humana autèntica sobre la Terra. Una cosa que sembla molt lògica, però que hem oblidat completament.
I ens costa molt d'aplicar, ja no només parlant en l'àmbit dels gestors públics, siguin polítics o siguin de grans empreses, sinó també la nostra vida quotidiana. O sigui, no només es tracta d'assenyalar els polítics, diguem-ne, perquè porten a terme, per exemple, el tema del canvi climàtic, no? Doncs polítiques que estan més pensades per, diguem-ne, maximitzar el creixement econòmic actual, present, presentista, que no de garantir el futur dels nostres nets.
Sí.
Però també preguntem, fem-nos aquesta mateixa pregunta, no, quan anem a comprar.
Exacte, sí.
Roba o menjar, d'on són aquests productes, com estan fets...
Exactament. Qualsevol qüestió política es pot dur endavant des d'una perspectiva purament personal o des d'una perspectiva sociològica, no? I a més, els polítics són un fidel reflex de la societat. No és un organisme a part.
No venen de Mart.
No venen de Mart.
Venen d'aquí,
Algun se n'hi va a Mart a vegades, però és un... formen part d'aquesta societat i, evidentment, cada societat té els polítics que es mereix, per dir-ho d'alguna forma, no?
Sí, a part que suposo que ens ajuda, doncs,
a tirar pilotes fora, també.
Sí, a tenir aquesta mena de ficció de coherència pròpia, dir no, és que el problema són ells.
Sí, a rebutjar la responsabilitat pròpia, sí.
Exacte.
I, clar, conseqüència d'aquest presentisme, tant en base, sobretot en base al futur, no? Però de no tenir en compte les coses que sabem que ja han passat i de no tenir en compte d'anar més enllà de la pròpia legislatura, per dir-ho en termes polítics, no? A pensar més enllà de demà, no? Que és, la conseqüència és aquesta política que jo dic a salt de mata, no? Aquest curtterminisme tan instaurat dins la política, no? Es prioritzen els resultats immediats, resultats electorals, resultats econòmics, resultats d'opinió pública, i per tant s'evita, per exemple, prendre decisions impopulars, que a vegades s'han de prendre decisions impopulars, no? I com que, clar, tens aquesta planificació tan curtterminista, si prens decisions impopulars vas contra el teu partit, que és el més important de tot.
I no? A les següents eleccions vés a saber.
I vés a saber, no? També el que passa és que es promouen mesures vistoses i ràpides, però que potser no són tan efectives, no? Una altra de les conseqüències és ignorar problemes de fons. Val? En aquest curtterminisme s'ignoren problemes de fons. Parlem només del que està passant en aquest moment, però ignoram qüestions com el canvi climàtic, el col·lapse demogràfic, les desigualtats estructurals. Són coses tan grosses que no hi caben dins el present, s'estenen més enllà d'aquest present i, no, i dins aquesta política curtterminista tampoc hi entren.
També és veritat que, clar, abordar aquestes qüestions de fons requereix ja una certa anàlisi en profunditat que potser s'escapa del que dèiem abans de les xarxes socials, del missatge.
Exacte.
Que pots donar amb un vídeo de 12 segons de TikTok.
Exacte, i no ven, perquè d'alguna forma t'ho vendrà coses ràpides, coses que es puguin entendre ara i aquí, com dèiem, però que si requereix d'una reflexió que vagi més enllà d'aquesta simplificació del present, no entra. Ens estem cada vegada acostumant més en aquesta forma d'analitzar i de simplificar coses que a vegades no són tan simples i que requereixen d'un debat molt més extens, no? Tres formes per superar aquest presentisme.
Som-hi.
Hi ha una cosa que es diu pensament catedralici. El pensament catedralici, com bé diu la pròpia paraula, és el pensament d'aquells arquitectes que feien, que dissenyaven, que projectaven les catedrals. Normalment morien sense veure-les acabades.
O sigui, un pensament, diguem-ne, una
que va més enllà de la teva
projecció que va més enllà de la meva existència i de la meva, diguem-ne, gratificació.
Exacte.
Del meu mèrit adquirit.
Exacte.
Diguem-ne.
O, dut a termes polítics, aquells pensaments i aquelles accions que van més enllà de la pròpia legislatura, que potser els resultats es veuran més enllà, però no tindràs la gratificació de formar part del teu bagatge. No?
Digue-li a Antoni Gaudí, mira.
Exactament. Una altra seria reforçar i no desprestigiar, que és el que s'està fent, les institucions de contrapoder. És a dir, els organismes independents, les autoritats científiques, climàtiques, tots aquests organismes que traspassen aquest present i que van més enllà i que tenen en compte, com hem dit abans, la història i el futur.
Sí, que
però què estan fent ara realment, desprestigiar-ho? Tots, no vull dir tots d'alguna forma, és una opinió més, no? Vull dir, si un científic diu alguna cosa, és la mateixa opinió que jo, el que dic jo. No?
Bueno, estem veient aquests dies, per exemple, amb la trista situació que vivim a Gaza, l'ONU acaba de donar una alerta avisant que hi ha 14.000 nadons a punt de perdre la vida, i des d'algunes postures determinades s'assenyala que això bé, que és propaganda. Bé.
Sí, exacte, és que hem caigut en això. Qualsevol anunci dins d'aquesta voràgina del present és simplement una frase més. I per últim, ja per acabar, la darrera forma de recuperar el valor de la utopia, que també està molt desprestigiada. És evident que no ens hem d'instal·lar perseguint utopies irrealitzables, però sí que la utopia, més enllà de que s'acabi realitzant tot allò que desitges, té un valor que et marca un camí. Potser no és la utopia, no està per aconseguir-la.
No arribarem a Ítaca, però
està per encaminar-te cap
fet
aquí
una...
o cap aquí
haurem
o cap allà. No? I res, deix que ara en mans dels reals, dels que realment poden arreglar alguna cosa, o no sé si poden arreglar res.
Gràcies, Miquel Costa.
Gràcies, Pepo Rubio.
Tot seguit, la tertúlia política aquí a Ràdio Illa, avui per parlar dels esdeveniments esportius que es programen al llarg de l'any i, per què no, doncs, d'aquesta programació de cara a l'any 2026 d'aquesta doble cursa de la mitja marató. Tot això aquí al 107.9 FM, a radioillaformentera.cat.